Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Què tal, amics, amigues, com estan? Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Escoltarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el tercer de durant l'any, i les comentarem amb els nostres tertulians, que avui són mossèn Jaume Aymar, director d'aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona. Hola, benvingut.
Gràcies, ben trobats.
Ens plau molt tenir aquí el nostre director.
És un honor.
Gràcies. També per a nosaltres, sobretot. Mossèn Josep Montoya és diaca casat del Bisbat d'Urgell, col·labora a algunes parròquies de la Cerdanya. Hola, benvingut.
Hola, Maria, què tal?
I l'Anna Almuni, que és membre de la institució teresiana, delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona. Ho he dit bé?
Ho has dit molt bé. És una mica llarg,
sí.
Però ho has dit estupendo.
Moltes gràcies a tots tres per ser aquí. Recordem que avui a l'Església celebrem també el Diumenge de la Paraula i la Jornada i Col·lecta de la Infància Missionera. La taula de control, avui, a les bones mans d'en José Matosas. Produeix el programa l'Àlex Alsina. El presenta i condueix Maria Marín, qui els parla. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge, tercer de durant l'any, és del profeta Isaïes i del capítol 9.
En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avança les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als que vivien al país tenebrós. Els heu omplert de goig, d'una alegria immensa, s'alegren davant vostra com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a l'espatlla i l'agulló del qui l'arribava. Tot ho heu trossejat com el dia de Madian.
El profeta anuncia la salvació que veu, perquè ja veu una gran llum. I n'estan joiosos i alegres com els pagesos s'alegren per la gran collita de la sega o els vencedors quan es reparteixen el botí. Què? Qui comença?
A mi m'agrada d'aquest text la dualitat, no? El Senyor humilia, enaltirà. El Senyor humilia i enalteix. El llum pel país que està a les fosques. Goig, alegria immensa. I va posant coses de la vida quotidiana d'aquella època, no? Si parlem de la sega, els urbanites, no sé si sabem molt bé el que és, no? Però va omple de goig una alegria immensa, s'alegren davant vostra com la gent a la sega. És com quan es reparteix el botí. Què em fa pensar? Em fa pensar en la quotidianitat. En un Déu que ens parla en la quotidianitat i que ens fa reconèixer-lo en la vida, no?
Ja, d'acord. Aquest viure el país tenebrós, quants països avui estan vivint en tenebres, diguéssim, en una situació d'un atzucat, no? Veneçuela, Síria, Nicaragua, estan en una situació com la que descriu i que és també la que cada dia, doncs, diem en el càntic de Zacaries, no? Els qui viuen a la fosca, a les ombres de la mort. Quantes persones viuen així? I en contrast, aquesta gran llum que hem de saber trobar per aquestes persones, jo estic d'acord amb el que diu l'Anna, en aquesta quotidianitat que és Galilea, perquè és també la paraula del ressuscitat quan diu els apòstols que ens veurem a Galilea, és a dir, en el lloc on s'ha forjat l'amistat, en el lloc del cada dia, en el lloc del trobament. I pagans, que no vol dir no religiosos, sinó que tenen d'altres religions, d'altres creences també, com avui.
Ben curiós això, no? Isaías dona aquesta visió d'universalitat del poble, no? Del poble que es pot acollir a sota el seu empar, a un Déu que descarrega, no? M'agrada aquesta... Heu trossejat el jou que li pesava, eh? Realment, Déu ens descarrega de les adversitats, de tot allò que realment ens fa caminar de manera feixuga, eh? I ho fa, com deies tu, Anna, d'una manera molt amb el quotidià, eh? Que és el que ens toca viure també nosaltres, en el quotidià, i trobarem els nostres bons moments i els nostres bons moments d'alegries i moments que haurem de carregar, però que també ens sentirem descarregats en tant en quant ens sapiguem posar a les mans del Senyor, eh? És quan trobarem aquesta llum enmig de les fosques. Sí, sí, un text molt bonic, molt bonic.
I ens va passar una mica a la setmana anterior, no? És com un ressò de Nadal, com si la litúrgia ens digués no oblideu el que acabem de viure, que és pel cada dia, no? Portem-ho ben present, no? La llum, portem-la ben present, no?
Isaías és un profeta de premonició que sempre va abans d'Advent, diguéssim, i ens el trobem ara després d'Advent, és veritat, això que dius, eh? Vull dir que dona continuïtat.
I aquest text és un text del país que vivia a les fosques, és un text molt adalenc, no? I és bonic tornar-lo a trobar, és a dir, perquè cada dia és Nadal i és Pasqua, no? I saber-ho descobrir en el quotidià, a mi em sembla que té molta força al recuperar-ho.
Aquesta imatge del jou es veu que era molt present en el món dels jueus, no? La imatge del jou. El jou, que és una imatge que Jesús, recordem, que recupera quan diu el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. I el que et fa realment impressió és veure que el jou junyeix dos animals. I, per tant, aquí doncs, és el jou que tu portes, però l'altra part la porta Crist, no? Sempre té aquesta cosa consoladora. Per què és suau? Per què fa de bon portar? Perquè al costat tinc Crist que m'ajuda a portar aquesta creu, no?
Això s'ha de descobrir també, eh? La gràcia també, penso en el text, és que Isaías es refereix a Déu, diu, heu trossejat el jou, l'abullot, tot ho heu trossejat com el dia de Madian, és a dir, ell n'és conscient de rebre aquesta ajuda, d'aquest acompanyament que fa més lleugera el seu caminar.
El camí. És un text preciós, eh? És que allò que diem, no?, que Isaías és profeta i poeta. És doble P.
Alguna cosa més a afegir? Alguna noteta més que vulguin que quedi en antena? O passem ja a escoltar la segona lectura?
Jo també, al començament, Déu reconeix, no? Déu reconeix, ens reconeix. Quan diu el Senyor humilia el país de Sabolè, però a la fi dels temps enaltirà. Déu reconeix el seu poble, no? I l'enalteix. A mi em diu molt, no sé si s'expressa.
És el Magnificat de Maria, no?
Sí, sí.
Aquesta dinàmica, no?
L'humilitat i l'enaltiment, no? Que bonic.
Que no, sí.
Bé, doncs proposo que ja passem a escoltar la segona lectura, va bé? És de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol primer.
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d'acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres. Estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer, perquè alguns de la casa de Cloa m'han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma, jo sóc partidari de Pau, doncs jo de Pol·lo, jo de Kefas, jo de Crist. Com és això? El Crist està dividit. És que Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m'ha enviat a batejar, sinó a anunciar l'Evangeli i a fer-ho sense recórrer un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.
Continuació d'aquesta carta primera als Corintis que iniciàrem diumenge passat. En aquest fragment, Pau assenyala la inconveniència de que en la comunitat o en una comunitat cristiana hi hagi discòrdies i ruptures en la unitat de pensament i de vida. També serveixen aquestes paraules per a nosaltres o avui ja no es dona això?
A que vingui veure. Pau i que ens ho digui a cada comunitat,
no riguis,
sisplau.
És una pregunta molt seriosa. A veure, els que estan en parròquies treballant, que...
Sí, jo recordava una vegada que en una reunió que hi havia el bisbe Joan Carrera, on deia, perquè la pluralitat... Diu, tranquils, diu el bisbe, que aquí en aquesta església la pluralitat està garantida. He pensat moltes vegades. El que hem de treballar és per una altra cosa, perquè de plurals en són molt.
No ens podem quedar només amb la pluralitat. Ha d'haver la pluralitat i que es pugui desenvolupar aquesta pluralitat. El problema és que tants cops... Per això, en una parròquia, en diferents maneres de pensar o de fer o de presentar projectes i gràcies a Déu ha de ser així, no? Que hi hagi molta diversitat. Però després mana un criteri sol, no? O s'imposa un criteri sol. I doncs això és el que fa que hi hagi divisions, enveges... Jo me'n vaig a aquesta parròquia, me'n vaig al costat, i per desgràcia això segueix a sentir. A nivell de parròquia i a nivell de bisbats, vull dir que si es veiem a nivell de bisbats també trobarem curies que cadascú es tira cap al seu costat, encara que sembli que tots s'estimen.
Però això és evangèlic o què?
Oh. És català, això.
A veure, aclarim-ho, perquè clar, si no, ara, de la manera que, vostès ho estan explicant és com si potenciessin, com si animessin a la gent que si no li agrada la parròquia, que se'n vagin en una altra. A veure, expliquem-ho bé. Mossèn Jaume, expliqui'ns-ho bé, sisplau.
Jo penso que cada persona té una relació especial, particular i gairebé intransferible amb el Senyor. Això és veritat. Vull dir. I aleshores, a més, hi ha unes relacions comunitàries. La comunitat s'ha de descobrir, també. Hi ha d'haver una pedagogia per descobrir la vida comunitària. Estaríem sí. D'acord, no? És a dir, clar, no n'hi ha prou. Quan vas a missa, doncs mira, és Déu i jo, Déu i jo. Jo i Déu, i em poso l'últim banc. Mira, és molt respectable tot, però no és això. És a dir, abans, recordo que la setmana passada ho comentava mossèn Josep, que ens salvem en el si d'una comunitat, en tot cas, no? Ens hem d'educar. Ara, hi ha un tema molt interessant que diu un rabí jueu, quan en aquell passatge de l'Antic Testament de Jacob, doncs parla de Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Diu, per què repeteix tres vegades Déu, la paraula Déu? Es podria dir Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, tot seguit.
Sí.
I ell diu, és que Déu és un, però no és únic. I no és igual la manera que té de relacionar-s'hi Abraham, d'Isaac, de Jacob. Uh-huh. Llavors, jo penso que aquí hi ha un fonament de la llibertat religiosa, fins i tot. És a dir, cadascú té una manera especial de relacionar-se amb Déu, peculiar, i això ho hem de reconèixer.
Això que estàs dient ara jo ho afegiria a l'Evangeli, on Jesús se'ns mostra. N'hem trobat uns que prediquen el teu nom i els hi hem prohibit. I Jesús diu, no, deixeu-los fer. Vull dir, si no van en contra, els tenien a favor. Vull dir... que aquesta realitat hi és, no? Que, evidentment és...
Això ho trobo superactual perquè quan parlem del pluralisme i de la diversitat, que bonic. Ens omplim la boca de la riquesa de la diversitat, la riquesa del pluralisme. Però quan els nostres àmbits propers, perquè ara sembla que ho estem centrant en els àmbits comunitaris eclesials, però en els nostres llocs de treball, a la nostra societat, que bonica és la diversitat, no? Però quan la diversitat m'afecta, que difícil. Jo, en un terreny que a nivell comunitari ho veig claríssim, és en un moment com el que viu Catalunya, que hi ha una diversitat de pensaments i de posicionaments, és una oportunitat de créixer en comunió. No de ser iguals, però sí de créixer en comunió, no? I que difícil se'ns està fent. I després, en un altre àmbit, no només em quedaria les parròquies, sinó hi ha un tema a mi que mig preocupa, no? La quantitat de gent seguidores d'un bon llibre, d'un teòleg de moda, o d'un me'n vaig a tal parròquia perquè en aquella parròquia la missa la diu mossèn no sé què que parla.
Però tu ja saps que a missa...
Estupendament!
A missa s'hi ha d'anar per Déu, no per veure mossèn Andreu. Recordeu això, eh? Un lema que ja vam aprendre de petits.
Però sí, aquest lema... Però avui, per avui, aquesta diversitat, que a mi m'ha agradat molt això que deies, que deia mossèn Jaume, no? Del Déu d'Isaac, Déu de Jacob, Déu d'Abraham, perquè ens relacionem de forma diversa, també el testimoniem de forma diversa. I aleshores jo em sento més afí amb un o em sento més afí amb un altre. Però la comunió és un altre tema. Mm-hmm. I és una oportunitat.
Jo, el senyor deia, Sant Jaume, que el rei s'hi va per veure Déu, no mossèn Andreu, però jo que estic més a rural, ens trobem que no pots escollir parròquia a vegades. Tens el rector que tens, i aleshores s'ha de viure més amb aquesta perspectiva que dius tu, Anna, més de comunió, perquè tots hem fet de fer un esforç, jo per acceptar com és, com parla, com predica mossèn Andreu, i per part de mossèn Andreu també veure que tinc que donar una sèrie de joc i mica de diversitat a la forma de pensar i saber acollir a tothom a la forma de predicar.
Aquí se la juga mossèn Andreu, perquè el laicat, si no li agrada, el que fa és no vaig a missa.
Sí, a rural passa això.
A rural passa això.
Sí, sí, sí.
Anunciar l'Evangeli sense recórrer a un llenguatge de savis.
Això m'ha agradat, també. Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sigui, no cal ser erudit.
En aquest sentit, no cal ser erudit.
Savi, sí.
I un altre tipus de
saviesa.
Sí. Un altre tipus de saviesa.
No, però del cor, l'erudició és...
L'erudit és el que fa madurar la palla, deien, i aquest es podreix. En canvi, el savi de debò fa madurar el gra i aquest dura per l'eternitat.
O podríem dir que l'erudit fa perdre valor a la creu de Crist, perquè Pau diu, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.
Efectivament, és així.
A mi m'ha recordat aquell text, aquell tros de text de l'Evangeli Gaudium, quan diu el papa el bon... parla sobre les homilies, però que jo crec que val per testimoni. Contemplatius de Déu, contemplatius de la paraula i contemplatius del món.
Mm-hmm. Molt bé. No sé si podem dir res més després d'això.
Paraula del papa.
Ja, vull dir en aquesta segona lectura. Ara hem d'escoltar l'Evangeli, però seria el moment de recordar als oients doncs, que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge tercer de durant l'any, diumenge de la paraula, mossèn Jaume Aymar, director d'aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i també rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona. També amb mossèn Josep Montoya, diaca casat del Bisbat d'Urgell, col·labora a algunes parròquies de la Cerdanya, i amb l'Anna Almuni, membre de la institució teresiana, i és delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol 4.
Quan Jesús sentia a dir que Joan havia estat empresonat, se'n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafarnaún, vora el llac, a la regió de Zebuló i de Neftalí, perquè s'havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: país de Zebuló i de Neftalí, camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans, el poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als que vivien al país tenebrós. Des d'aquell temps, Jesús començà a predicar així:
convertiu-vos, que el regne del cel és a prop.
Tot vorejant el llac de Galilea, veia dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua perquè eren pescadors i els digué:
veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Més enllà veia altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare i se n'anaren amb ell. I anava per tot Galilea ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del regne i guarint entre la gent tota malaltia.
Una crida que fa Jesús a través d'aquests versets: convertiu-vos, que el regne del cel és a prop. També hi ha aquesta invitació d'anar amb ell, però per fer-nos pescadors d'homes. Això de la conversió, mossèn Jaume, vostè no creu que ens en recordem, per exemple, per l'Advent, per la Setmana Santa, per la Quaresma, en definitiva. És per tot l'any, això de la conversió, no? Sí, sí?
Efectivament, efectivament. Hi ha els temps forts, però les conversions arriben quan arriben. Quan arriben, no sé...
Però que cada dia ens hem de convertir.
Cada dia una miqueta. Ah, Paul Claudel es va convertir escoltant doncs, la litúrgia i vivint la litúrgia de Notre Dame, i era prop de Nadal, vull dir que tot l'any és bona ocasió per convertir-se.
Què més dirien d'aquesta lectura vostès?
Aquest evangeli és molt valiós pels que anem pel món fent 70 coses a la vegada. I...
Vostè fa 70 coses a la vegada?
Sí. És allò de les dones que fem moltes coses a la vegada.
L'hem de felicitar o què?
És que afortunadament prioritza.
Però inclús avui dia, no?, parles amb una persona jubilada i té molta feina. I té els nets, i té... Així anem, no? I a mi m'agrada aquest evangeli perquè em recorda aquest Jesús que va pel seu país caminant. I tot caminant passa no sé què. I tot caminant guareix. I tot caminant convoca. I tot caminant va cridant. I a més, és com si el relat del projecte de Jesús fos un relat d'interrupcions. Perquè el que Jesús fa està més marcat per les interrupcions que per la continuïtat. Jo no sé si tenia un projecte. Demà, el dia, tenia una agenda que li deia demà toca Galilea, demà passat em veurem no sé qui, tinc una hora d'entrevista amb no sé quantos, o va a base d'interrupcions.
Jo, així d'entrada, aquest evangeli, m'agafo a potser el meu àmbit més de poble, més de parròquies de poble, i m'agrada, m'ha fet veure aquest, això que Jesús diu, no anar a viure a Nazaret, que era el seu poble, sinó se'n va cap a Raún, se'n va a un altre lloc. És a dir, allò que a casa teva a vegades no som prou ben acceptats els que anem a proclamar la paraula. També podem mirar-nos al revés, és a dir, tants cops anem a fer tantes coses fora de casa, perquè jo col·laboro amb Càritas, vaig a la residència, vaig a jugar quantos, i resulta que a casa els tens tots mig deixats de la mà de Déu. És a dir, viure aquest equilibri, evidentment, al servei als altres. Però això sí que, evidentment...
Passa tanta coses. Passa tanta coses.
Però, evidentment, a muntanya passa molt. Que trobar gent, per exemple, als poblets, que algú vulgui posar-se davant de la comunitat, ajudar, obrir, tancar, o fins i tot fer-se responsable, fer-se les sons de la paraula, és difícil. És difícil perquè, clar, aquell ha sigut alcalde uns anys i té enemistat amb aquell, i va tindre una trifulca amb aquell altre damunt les terres allà dalt, i, clar, com em posaré davant de la comunitat a fer solucions de la paraula. I això, a vegades, ens comporta una mica de problema per les dues parts. Per un, acceptar el poder fer-ho, que potser ho faria amb molt a gust, i el poble per acceptar-lo com, bueno, humilment, com tots, no?, que són pecadors, però hi ha algú que realment pren la responsabilitat.
Josep parla des del territori, és interessant aquesta experiència.
És interessant, eh?
Sí, sí, sí.
El papa Francesc va declarar que els missioners són desordenats. És una frase forta, eh? Un missioner és desordenat. Clar, un missioner està a la que salta. Està a la que salta. No pot portar un horari així seguit. En aquest sentit, el senyor era molt missioner, per això que deies que caminava. Però, alerta, el doctor Gomà deia una cosa molt fina. Deia, ens imaginem Jesús sempre predicant a l'aire lliure, no a la muntanya, sobre una roca o prop del llac, que segurament era així també, però Jesús, sobretot, predicava a les sinagogues, a les sinagogues d'ells. I a la sinagoga era el lloc on es teixia la cultura, i a vegades la persecució. Per tant, on hem de predicar? Doncs en els fòrums culturals, allà on es teixeix la cultura. Jo crec que aquí hi ha un desafiament molt gran per la nostra església.
Què sense més? Paraules. És interessant aquest tema perquè...
A veure, agafem el fil del que diu mossèn Jaume o què?
No, potser sí, evidentment. Això potser n'hi ha lligat també al fet de dir aquesta manca avui en dia de sentir-se amb l'obligació, diríem, entre cometes, no? No és obligació, de, per exemple, cada diumenge anar a l'església. No, abans això ho tenien com molt clar, si més no de la meva època, i no parlo de fa tants anys, doncs bueno, la missa diumenge era una cosa sagrada. Avui en dia no hi ha aquesta necessitat, o de si més no d'atendre-ho com una cosa obligada, no? I en tant en quant és això, no? Que evidentment on realment anirem a veure de les fonts de la gràcia, de la paraula, és a les celebracions eucarístiques. Amb això mateix podríem comentar el fet de tanta gent que arriba tard, Perquè no hi ha importància donar-li la paraula, quan precisament estem en la jornada de la paraula. Si arriba tard a missa, mentre arribi a la consagració ja n'hi ha prou, això es deia abans.
Però això molt tothom no ho fa.
No, home, faltaria més. Però jo tants cops començo a celebrar i la gent va arribant. I estic a la segona lectura, encara m'arriba algú. Dius, ostres, noi, t'has perdut l'acte penitencial, t'has rebut la rebuda, t'has rebut el somriure de l'entrar, t'has rebut la primera lectura.
Què hi pot fallar aquí, mossèn Jaume, vostè que és rector? Bé, què hi pot fallar?
Segurament la rutina...
Si és que hi ha alguna cosa que falli.
Segurament deu ser la rutina, la inèrcia, a vegades és un goteig d'arribada a la parròquia, aquesta és la veritat. Però jo recordava també una cosa que deia el mateix mestre, el doctor Gomà, deia, pensem que el 90% dels fidels, l'únic contacte que tenen amb la Bíblia és a la litúrgia dominical. Els altres potser anem a missa cada dia una mica més, però molta gent no toca per res la Bíblia ni llegeix. Per tant, és molt important com es proclama la paraula, com es llegeix, amb quina unció, si cal una munició prèvia, com es predica, ho apuntaves, no? Que deien el papa francès, l'homilia és la pedra de toc de la relació d'un pastor amb el seu poble, sigui diaca, sigui sacerdot, sigui bisbe.
A mi és, sí que em sembla que aquest arribar tard, aquest forma part d'un ritme de com vivim, no? Com vivim? Vivim ràpid. Vivim ràpid i aprofitem el segon abans d'anar a missa per no sé què.
Per acabar de fer el dinar,
o sí, bueno, alguns. O per fer una trucada, o entrem a missa quasi bé amb el mòbil encara en marxa. És tot un gest, això, no?
Però jo fa molts anys jo tenia una tia, la tia Felícia, que s'asseia a l'últim banc per ser la primera a anar a la pastisseria, després de comprar el tortell.
Disculpen, amics i amigues del programa, perquè no m'esperava això de mossèn Jaume, la veritat que m'ha deixat parada.
Hem de pensar en la vida quotidiana de la gent, també.
Però la cua de la pastisseria després...
Molt bé, doncs fins aquí els comentaris, la litúrgia d'aquest diumenge tercer de durant l'any, que com hem dit, a l'Església celebrem també el diumenge de la paraula i la jornada i col·lecta de la infància missionera. Moltíssimes gràcies, mossèn Jaume Aymar.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Josep Montoya.
Fins una altra, Maria.
I gràcies, Anna Muni.
Moltes gràcies a vosaltres.
També gràcies al nostre tècnic Contoro, el José Matosas, i com no, també gràcies a vostès perquè setmana rere setmana sintonitzen Ràdio Estel per escoltar la taula de l'Evangeli. Gràcies per fer-ho i també moltíssimes gràcies per missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Us recordem un diumenge més la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I finalment dir-los que els esperem aquí en la sintonia, repeteixo, de Ràdio Estel, que comentarem per a vostès aquí a la taula de l'Evangeli la litúrgia de la festa de la presentació del Senyor, jornada de la vida consagrada. Gràcies de nou per tot. Una abraçada. Adéu-siau.